Bon dia, oients, amics del programa Les Ones.
Avui, bon dia.
Joan, què tal?
Com
va?
Bé. Sí. Avui tenim el Rafael Haro aquí amb nosaltres i molt contents.
Bon dia, molt content també que m'haguéssiu convidat.
Ah, bueno, doncs moltes gràcies per la benentesa. Rafael Haro és un escriptor d'Amposta, bàsicament poeta, però bueno, ara ens explicarà una mica la seva trajectòria. Actualment és professor de filosofia a Amposta, ell va estudiar la carrera de filosofia a la Universitat de Barcelona, és president del Cercle de Pensament Crític de les Terres de l'Ebre. Però bé, aquí el que ens interessa més que el teu currículum professional és la teva activitat literària, que també és professional, però des d'un altre punt de vista. Des de quan et dediques a la literatura, Rafael?
A veure, que jo tingui memòria, me dedico a escriure des de fa molts anys. Des de, no sé, potser des de 8è de GB, de l'antiga GB. I han sovintejat que jo participés en els concursos que es feien a l'Institut de Sant Jordi, que ja se'n feien per aquell temps. I sí, és una cosa que he anat fent, escrivint. En principi ho deia ser, no sé, allò que copiàvem i no copiàvem, que redactàvem allò del meu diari, no? Les sí. nostres vivències quotidianes,
sí.
estemos
sí, això, i tant, en forma de diari,
i en forma de poema o en forma de narració, en base a lo que experimentava, sentia, desitjava, el que em feia temor. Això ja ho escrivia. Jo ho dic, jo des de que tinc memòria, des dels primers cursos del batxillerat, aquell que es dia BUP, segur.
Sí. Bueno, pues això ja és un bon senyal que tens matèria literària a dins.
Segur que sóc vell.
Ah, no! Encara no. Bé, em consta que vas començar a ser premiat, diríem, amb un conte en el concurs de contes radiofònics en posta, que es titulava Follia i amor. Avui dia el signaries, este títol?
Sí.
Ah, molt bé.
Sí. Fixa't que follia, que és bogeria...
Sí.
Va ser alguna cosa que vaig tindre que buscar al diccionari. No, és així. Vaig buscar els sinònims, no? I era el diccionari de sinònims, no? Sí. Que era l'Albert Jané. Vaig tindre que buscar. I no sé per què vaig triar follia en lloc de bogeria i amor. Jo en aquella època estava llegint Les presons de l'ànima, de la Hostilai, i estava llegint a el Werther de Goethe, estava llegint Hölderlin, estava llegint Rilke, estava llegint Castelo Branco, allò de Amor de Perdissau,
sí.
Totes aquestes obres emmarcades dins del més romàntic. Ara,
entenc lo de follia.
I la traducció que devíem fer, la que tu llegies, llegies en llengua original?
No, ja ara. Llavors era que segurament tot era castellà i alguna cosa en català, poca cosa més. I vaig posar-me a escriure este conte, que va tenir la sort de ser guardonat en aquell concurs de Premis Radiofònics, que era un premi monetari, a més te'l radiaven. Això era un luxe. Però si me permets, Amàlia, una cosa que m'ha vingut ara al cap. Vaig guanyar una vegada uns premis a l'Institut, al Ramon Berenguer, que és on treballo ara, uns premis de Sant Jordi, i me'n recordo dels quatre primers versos d'un poema que tenien que veure en la guerra de Palestina i Israel. Fixa't tu, llavors...
Carai.
I era algo així com...
Quina actualitat, no?
Com era? El vent abat els carrers. Ara no me'n recordaré. Després, si faig memòria, perquè ara mateix els tenia al cap,
Es va i ve això, seguim, i després, si te ve al cap,
si me'n recordo, t'ho dic, però me'n recordo que aquests quatre versos que vaig escriure fa tants anys, ara tindrien tota la seva...
Tot el seu sentit.
Clar, tota la seva actualitat.
Clar.
Perquè...
El vent abat el carrer, la sorra juga vaixells, i xiquets descalços i sense dents cavalquen a dalt d'un fusell.
Ah,
estos eren els quatre versos.
Molt bé.
Era el començament del poema.
Sí, me'n recordo a més dels quatre primers versos.
Bon poema. Això era l'any 80, els vols del 81?
Sí, algo així.
82, bé. L'any 91 vas guanyar el Sebastià Juan Arbó de narrativa curta, també, a la Ràpita.
Sí.
O sigui... Bé, què ens pots contar d'això?
Exactament. Llavors, jo l'any 91, jo ja havia acabat la carrera, havia acabat el 90, estava treballant de cambrer a la Ràpita, convocaven este premi, l'Arbó, i m'hi vaig presentar amb una història que es deia Història d'un mediocre. L'alegria de la huerta no soc.
Vas passar de la follia al mediocre.
I vaig tenir, bueno, vaig guanyar això i vaig tenir la sort que ho publiqués Editorial Mel. Era la primera publicació així de forma individual que signava i que sortia al carrer d'esta manera. Estos mateixos anys era quan a la Ràpita hi havia cert ambient cultural. Va ser quan va aparèixer la revista Tresmall. Val, que va tots ja...
Sí.
I que jo, gràcies a haver guanyat este premi, doncs vaig estar una mica involucrat en la seua confecció. Va ser una experiència absolutament gratificant.
Ah, està bé.
Molt bé, perquè estem parlant de narrativa, bàsicament. Però tu què et consideres? Narrador, poeta o quin és el teu camp avui dia?
Jo, diries? Veu malament, jo em considero poeta.
Molt bé.
És això.
I fas bàsicament poesia. Això no vol dir que no puguis escriure la biografia de Manel Oller, per exemple, que has publicat any passat, no? Vull dir que una cosa no treu l'altra, però bàsicament,
jo considero poeta. A veure, jo sé que la poesia és el gran gènere de la literatura, no? Mm-hmm. Penso jo, sense menys tenir cap, això està més clar que l'aigua. Però llegint poesia, bona poesia, jo arribo a llocs on no arribo amb la prosa, val? Tot i que en prosa hi ha obres genials, sí, no? I podríem repassar novel·les excepcionals, obres de teatre. Però la poesia sí que és capaç de transportar-me en l'acte de llegir, a llocs realment sorprenents, no?
Bueno, jo crec que els que ens dediquem a escriure, bueno, almenys en el meu cas, però jo sé que és un cas bastant comú, que la majoria dels narradors també som lectors de poesia, perquè no són coses contradictòries. Sí, jo, per exemple, m'agrada molt la musicalitat de la prosa. És una cosa que la busco, no?
Sí, sí.
Com a exemple, vull dir, i suposo que tu també te deu passar que la teva narrativa té molt de poètica, que jo,
sí,
no?
Sí.
Perquè alhora, lligat amb això, a l'hora d'expressar-te, la poesia... El mètode d'expressió et va millor, diguéssim, també. Vull dir que...
Sí, jo penso que sí. Que amb la poesia aconsegueixo de les coses d'una forma més... No sé si més clara, però potser sí més contundent. No? Jo sóc molt desordenat i, a més, sóc de filosofia i jo no tinc les idees clares en res.
Però és un signe de saviesa, això.
Un vers me permet una plasticitat... que en prosa hauria d'escriure moltes línies per assolir-la. No? Llavors, jo amb la poesia, jo dic, pot ser més bona o més dolenta, no? Pues això me trobo més a gust, no? M'hi barallo més, també.
Val? Però, bueno, també tens l'avantatge que la poesia és més curta, no sé que siguin poemes llarguíssims, i no requereix tanta disciplina, jo crec, com la prosa, que és més disciplinat perquè requereix més hores en el sentit de que has d'escriure més, simplement, no? En canvi, la poesia, bueno, té com un principi i un final més fàcil de manegar, i a qualsevol lloc, amb un paper pots guixar quatre versos. La narrativa, a qualsevol lloc, un paper no guixes.
Ara, si me permets, ahir t'acaba que apareix... Puc parlar d'Ítaca?
Sí.
Apareix aquell moment en què tens una protagonista que parla de la inspiració, uh-huh. baixa la inspiració.
Sí, l'Aina, la de...
I aquella cita de Picasso, tan coneguda, no? Que quan baixa la inspiració que m'agafa treballant. Pues jo penso que tant el prosista com el poeta han d'estar en la situació de... Uh-huh. Però tant si són poetes com si són prosistes, ja va bé portar una llibreta al damunt.
Ah, sí.
Jo m'ho va recomanar Tomàs Llopis i Guardiola. De...
Qui és la Tomàs Llopis? Baixa. No el conec jo.
Però és un escriptor.
No el conec. Tomàs Llopis, no sé. Sí. Tu el coneixes?
Ja t'explicaré qui és. I ell va dir, porta sempre una llibreta, porta sempre un full plegat i porta un llapis i en qualsevol moment te pot venir alguna cosa i l'apuntes. Sí. No? La caiguda d'una fulla, un soroll... una conversa,
un títol, una cara,
i ho apuntes.
Sí, és veritat, això. Ara el que passa que apuntem molt al mòbil. I jo trobo que he perdut les bones costums, perquè jo abans sempre portava una llibreta apuntant això que tu dius.
Amb el boli la llibreta vas molt més ràpid, molt més sintètic, vull dir, va molt millor la cosa, eh?
Vas guanyar també un premi Joan Perucho, no?
Sí, sí. El premi de poesia Joan Perucho, que convocava l'Ajuntament d'Ascó, molt content perquè això ho va publicar l'editorial Meteora, era la primera vegada que publicava en solitari en poesia, i en un recull que es deia Els crisantems. Mm-hmm. Jo estic molt content dels poemes dels crisantems, tot i que, clar, me remeten a una època, mon pare estava malalt, va coincidir amb la seva mort, tot i que el tema de la mort no és l'únic que apareix al llibre, hi ha més temes. Sí. Una mica se perfilen molts dels temes actuals, eh? Jo estic molt satisfet i, bueno,
Bueno, vas tenir la gran sort d'aquesta, que sigues premiat, no?
És una sort guanyar i és una sort que t'hi
publiquen. Sí,
a mi una cosa que et volia preguntar, i és que m'agrada molt el perfil este de filòsof i poeta. I de quina manera interaccionen estos dos camps o són el mateix camp?
Home, en moltes coses són el mateix camp. Fixa't tu, Heràclit de Fes escrivia així, no? Tenim a Parmènides, Nietzsche, Heidegger, no? Hi ha una tradició en filosofia que utilitza la filosofia per explicar-se des de sempre, val? Però és que des de sempre la poesia ha sigut un vehicle de comunicació important, no? Abans que la gent sapigués llegir i escriure, els que en sabien escrivien i contaven, i hi havia uns que eren els rapsodes, els aedes.
Sí. La poesia trobadoresca, per exemple.
Sí, Homer.
Va començar.
La gent que explicava rondalles, els contes. No? Uh-huh. El gènere del conte, la gràcia del conte és que és una peça curta que permet contar-la en un espai de temps curt, que la gent sigui capaç d'entendre'l sense perdre el fil. Val? Clar. I això és un valor afegit als contes i la poesia igual.
Sí, sí.
No? A més, tenia un tipus de poesia rimada que permetia que es pogués rememorar molta més facilitat que una peça de prosa.
Clar.
Entre la filosofia i la poesia el vincle és estretíssim.
És molt estret.
No? Però jo penso que la filosofia és la mare de tot. Perquè filosofia, en definitiva, només vol dir gust pel saber.
Mm-hmm.
No? Llavors, gust pel saber engloba tot.
Curiositat.
Des del fet de fer art, per exemple, l'artesania és això. Sí. Llavors, tot està unit.
Sí, sí.
Bueno, ja tenen un llibre del 2022, una magnífica biografia.
Gràcies.
De l'amic Manel Oller, amb una documentació espectacular. Quant de temps te va costar escriure aquesta biografia?
A veure, jo crec que 3 anys. Potser 3 anys no va arribar. Sé que mos va agafar el temps de la pandèmia, com mos va arrencar. Però Manel Oller em va demanar l'any 18 que li presentés L'escamot de la nit serrada.
Uh-huh.
Jo coneixia Manel Oller, havia tingut a Cinta Sabater
de professora.
A l'institut, en ell no, no l'havia tingut mai, i em va demanar, podries presentar-me això? I dic, pues vale, molt de gust, jo l'admiro, com a escriptor l'admiro, perquè...
Sí, sí. Fa una recuperació de vocabulari, de llenguatge espectacular.
I això va ser l'any 18, suposo que l'any següent, a un dinar de les jornades de les Lletres Ebrenques, va ser quan m'ho va dir. L'havíem pensat, escriure la biografia. Llavors, Manel, que és un home prudent, no? Un home especialment modest, no? Diu, jo no sé, jo... Ara ho digo igual, eh? Diu, jo no me mereixo esta biografia. No? Però en aquell moment també ho expressava igual. Diu, no és tant per mi...
Com per
sinó
tu.
Per la gent... No per mi, sinó per la gent que apareix. Per esta... El fet de ser una biografia compartida.
Clar.
Perquè a ell, igual que li dol en l'ànima, li dol, que es perden les paraules,
es perden.
A marxes forçades.
Però ell agafa la funció d'este ser un notari.
Sí.
Aquesta paraula va existir, i esta paraula va dir això, i esta paraula es va dir aquí, i la va dir tal, i la va dir qual. I ho deixem escrit. Ell agafa esta funció... I de la mateixa manera que agafa aquesta funció de paraules i de frases fetes i de rondalles i de moltes altres coses, ell diu, he de deixar memòria de moltíssima gent que he conegut, gent molt coneguda que apareix a la biografia, no sé, Max Kanner, Vidal Alcover, Mario Elena Campmany, surt gent de primer ordre, però també surt moltíssima gent que és absolutament anònima i gràcies a Manel i a la biografia.
Quedarà plasmat.
Doncs quedarà escrit.
Sí, sí, un record, una memòria.
Negre sobre blanc, el seu nom i el que van fer.
Bé, jo te volia fer una pregunta final, amb això acabem. Si haguessis de triar només un llibre teu, quin llibre triaries?
Els crisantems.
Els crisantems. Mm-hmm. Doncs la recomanació d'avui, amics, és que llegiu de Rafael Haro Els crisantems.
Molt bé, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia.
I gràcies.
Gràcies a tu, Rafael.
Bon dia.